El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Els infants amb trastorn de l'espectre autista han anat a l'alça en els últims anys. De fet, el curs 2020-2021 es va quantificar un ascens dels casos diagnosticats d'un 8% a l'Estat. En el cas de l'Hospital de Sabadell, s'atenen una mitjana de 700 pacients amb aquest trastorn. Avui és Dia Mundial de l'Autisme i volem conèixer més a fons aquests trastorns i com s'aborden des de l'Hospital de Sabadell. Parlem amb la Núria Reina, que és psicòloga especialitzada en TEA. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
És així, eh? La progressió de tot el que està relacionat amb el TEA, de moment sembla que va a l'alça.
Va a l'alça, està augmentant i ja porta uns anys així. I no sabem cap a on anirà, però està incrementant-se encara.
Ja sé que faig anar molt a l'inici, eh? Però a vegades potser no sabem ben bé de què parlem o quines coses inclou. Fes-nos una definició de què seria el trastorn de l'espectre autista.
Doncs és un trastorn que normalment es diagnostica a la primera infància, però no té per què, un adult també pot ser diagnosticat, però sí que sabem que s'inicia, i és un trastorn del neurodesenvolupament, és a dir, que té a veure amb el desenvolupament del cervell. Perquè es pugui reconèixer, no? Tenim una sèrie de símptomes que s'haurien de complir a la persona per poder-lo diagnosticar. Llavors, d'aquests símptomes, ho faré molt resumit, però hi ha un grup de símptomes que diem que són els nuclears, que s'han de complir aquest grup sí o sí. I aquest grup de símptomes són tres grups de símptomes. Un, que hi hagi un problema en la reciprocitat amb les altres persones, no? La relació que sempre és d'anada i tornada, doncs que es vegi un problema des de la petita infància, no? Doncs que el nen no interacciona igual, no respon al nom, aquest tipus de coses. Llavors, també un altre que estaria dintre d'aquest grup que ha d'haver sí o sí és el problema de la comunicació no verbal, que és la comunicació que es produeix no amb les paraules, sinó amb la mirada, amb l'entonació, amb els gestos que es fan corporalment. Llavors, un dèficit en aquesta comunicació no verbal seria un altre dels indicadors, però estic parlant de grups, eh?
Com, per exemple, tu estàs parlant i jo ara vaig com assentint,
exacte,
amb el cap seguint la conversa, això seria comunicació no verbal, no?
No verbal, exactament. I dintre d'aquests grups, d'aquests símptomes nuclears, també hi hauria d'haver un problema en iniciar o mantenir les relacions amb les persones. Aquests són els símptomes nuclears, però hem de saber que cada persona es pot tenir menys o menys gradació, o sigui, més marcat o menys, però han d'estar presents. I alhora hi ha un altre grup de quatre símptomes o de quatre categories de símptomes que almenys n'ha de complir dos. I això seria un d'ells, doncs la rigidesa, el que parlem de rigidesa cognitiva, que necessites fer sempre les coses d'una mateixa manera, com que siguin predictibles, no, una adhesió ferra a rutines que et donen seguretat, aquestes rutines. Un altre seria les hiper- o hiposensibilitats, no? Doncs processar els estímuls sensorials d'una manera més intensa del que és comú o menys intensa. Un altre seria tenir conductes repetitives, no? Conductes de repetir una sèrie de rituals o fer unes estereotípies o aquest tipus de coses.
Què em puc imaginar? Un gest o tot un moviment?
Sí, doncs, per exemple, aquí entren tot tipus de conductes, des d'un moviment que a vegades, el que li diem estereotipi, el més típic és l'aleteig, no? Quan un nen, un infant està content o nerviós, doncs fer aquest gest d'aleteig. Aquesta és una estereotipia molt típica.
Que sembla que volguessis arrencar a volar, no?
Sí, aquesta. Però altres conductes repetitives pot ser que ha de fer, per exemple, sempre el mateix ritual per anar-se'n a dormir. Si trenca aquest ritual, li costa molt. Però d'aquests no té per què estar tots presents. Amb que n'hi hagi dos dels que hem anomenat ja seria suficient, i poden estar igual que els altres, més marcats o menys marcats. Per això, de vegades hi ha dificultat i per això li diem un espectre, perquè dintre de que hi hagin aquests símptomes indicatius, cada persona amb TEA pot ser molt diferent d'una altra, doncs perquè algun d'aquests símptomes el té més marcat, l'altre menys, un respon molt a uns estímuls i un altre poc, un altre dels quatre símptomes que ha de presentar, o sigui, dels dos símptomes dels quatre que ha de presentar només en presenta dos, un altre tots quatre. Bueno, poden haver moltes diferències individuals, que això fa que de vegades costi més de reconèixer, no?
que crec que no t'he deixat acabar, el de la repetició era el tercer i ens faltava el quart, potser?
Sí, ens parta, he dit la rigidesa cognitiva, les estereotípies, les hipersensibilitats... me'n deixo un, ara no em ve.
Perdona,
bueno, ja em vindrà.
T'he tallat quan, sí. Quan anaves a fer aquest, perquè
el
volia remarcar això.
Però, bueno, també una cosa important a destacar és el que he dit al principi, que aquests símptomes no poden aparèixer de cop, a meitat de la teva vida. Això apareix abans dels 3 anys. I t'acompanyen durant tota la teva vida, tot el teu neurodesenvolupament. I també una altra cosa important és que hem de descartar que això no es degui a un altre trastorn. Que aquest també seria un criteri diagnòstic que diem, els que tenim escrits als manuals.
O sigui que, a banda de TEA, podria ser una altra cosa, també.
Hauríem de descartar que no fos una altra cosa, però també dintre del TEA poden haver altres trastorns associats, que és el que diem les comorbiditats. Tu pots tenir TEA, per exemple, i tenir un trastorn d'ansietat. Una cosa no exclou l'altra. Però, no sé, hauries de veure, per exemple... si el nen té un trastorn del llenguatge o té un TEA, o té les dues coses. Però el primer és descartar que realment sigui un TEA.
I ens deies que segurament hi ha diferents graus d'autisme.
Sí. A les classificacions diagnòstiques els indiquem per graus de severitat. I aquests graus de severitat responen a les necessitats de suport que té la persona. Llavors, va de menys a més. El nivell 1 és el que menors necessitats de suport té. I el nivell 3 és el que majors necessitats de suport té. I el 2 estaria, doncs, entremig. Llavors, a veure, normalment, per fer-nos una idea, un nen amb un grau 1 normalment és un nen que té llenguatge verbal, que parla, normalment és un nen que segurament o probablement tingui una capacitat intel·lectual normal, no tingui cap retard, o fins i tot pot tenir una capacitat intel·lectual alta. Aquests, els de nivell 1 i clar, són més lleus, també a vegades costen més de diagnosticar i són els més prevalents. I el nivell 3, per fer-nos també aquesta imatge, no? Doncs molts cops classifiquem en el grau 3 o nivell 3 els nens que tenen alguna discapacitat intel·lectual i molts d'ells no són verbals, no parlen. No parlen potser fins i tot en cap moment de la seva vida. O parlen, però el llenguatge no és funcional, que és un llenguatge que potser són o paraules aïllades o potser és un llenguatge ecolàlic, que repeteixen frases que han sentit però no les utilitzen amb funcionalitat amb el context que toca. O...
Se'n coneixen les causes de l'autisme?
Bé, no del tot, però s'estan estudiant múltiples causes. Hi ha molts estudis genètics que intenten identificar gens, però és molt nombrosa la quantitat de gens que s'han relacionat amb l'autisme. Llavors, de moment, per aquí hi ha una via. Després també, doncs, dintre del camp de l'epigenètica, no? Doncs, què pot passar durant l'embaràs o quines alteracions poden haver abans de néixer que puguin afavorir que es produeixi el TEA, però així com una causa clara, no. S'estan estudiant, se sap que hi ha una base biològica que no és causat per l'entorn, tipus no pots tenir un trauma i cada cop aparegui un TEA, no? Doncs perquè has tingut un succés traumàtic, això no. Se sap que hi ha una causa biològica, però identificada amb molta precisió, encara no.
Quan dius l'epigenètica, és allò de que, és a dir, l'ADN sí que ja és el que és,
sí.
No? Però en funció del desenvolupament sí que hi ha com unes arestes que es poden modificar,
sí,
no?
Sí, que es manifesti o no aquell gen en funció d'unes causes ambientals que fan que això que es manifesti més, es manifesti menys, això és l'epigenètica, jo què sé... No com a causa molt clara, però s'estudia, per exemple, l'edat dels pares a l'hora de concebir, no? Doncs potser és un factor que s'hi troba relació. I pot fer que es manifestin més uns gens o no. Inflamacions o problemes del sistema immunitari durant l'embaràs. Però tampoc sóc molt experta en això, però sé que són causes que s'estudien, però no hi ha una identificació clara. També podem parlar del que s'ha descartat amb el temps, no? Per exemple, abans es tenia molta por de que ho causessin les vacunes. Això hi ha molts estudis ja que ho descarten. I també que fossin l'estil de criança, no? Que això donava molta por i molt sentiment de culpabilitat, no? Que si tu ets una mare de determinada manera, un pare determinat, pots causar allò, no? Això ja ha quedat descartat fa molts i molts anys. Vull dir que no, els pares no tenim cap culpa, que es, diguéssim, en culpa voluntària ni podem fer res per evitar això.
Ostres, la de les vacunes sí que em sonaven campanes, sí. Però aquesta de l'estil de criança no l'havia sentit mai.
Sí,
eh?
Fa molts anys, però molts, eh? Es parlava d'estil de mare nevera o alguna cosa així, però està descartadíssim que una mare no pot causar aquests símptomes en el seu fill.
Mare nevera?
Sí, alguna cosa així es deia. No, tampoc és el meu camp, però des del psicoanàlisi s'havia parlat fa molts anys d'això.
Però què seria una mare nevera?
Pues una mare freda o que no acompanya prou l'afecte o, bueno... Ja et dic que no sóc molt experta, mm-hmm. però que ho havia estudiat quan estudiàvem la història, no?, en psicologia i tal, doncs que era una cosa que s'havia, de la que s'havia parlat i havia quedat totalment descartada fa molts anys.
Carai, i llavors això és perquè en algun tret s'aixeca una mica l'alerta i a partir d'aquí porten l'infant a revisió? O sigui, com es diagnostica?
Sí. Mira, ara hi ha un paper molt sòlid i molt important a reconèixer en l'atenció precoç, en els centres d'atenció precoç, en els CDIAPs i tal, que de seguida el pediatre ja té unes senyals d'alerta quan es fa la revisió del nen sa, que pot derivar als centres d'atenció precoç, fins i tot pot detectar símptomes als 18 mesos o així. Llavors, aquesta tasca de detecció precoç s'ha enriquit molt, s'ha solidificat molt en els darrers anys. Això també ha contribuït, no, a que hi hagi una millor detecció i potser aquesta prevalència incrementada, una part s'explica per la millor detecció. Llavors, el pediatre sap que hi ha certs indicadors que els pot passar fins i tot amb un qüestionari de cribatge que ja està validat a nivell mundial, no? Que seria, per exemple, si el nen utilitza el senyalar les coses amb el dit i alhora acompanyada la senyalització amb la mirada de l'adult que està amb ell, no? Que es diu la triangulació. Si el nen respon al seu nom, si imita, si comparteix coses. Llavors es va preguntant això als pares des de ben petit per si es detecten el que se'n diuen en anglès red flags, no? Vermelles, banderes vermelles, doncs pensar en proposar derivar aquest cas perquè als centres d'atenció precoç se'ls miri. Ara és menys habitual que apareguin doncs, de més grans, no? Perquè s'ha fet tan bona tasca de detecció precoç, però també podria ser, no?, que algun nen a la primària o així es detectés alguna dificultat a nivell social o a nivell de la regulació de les emocions, que llavors els pares ho detectessin o que l'escola, que també fa una gran tasca, detecti el gabinet psicopedagògic allò i recomani als pares que vagin al pediatre, que consultin, i de quins ens vindrien també derivats per part del pediatre.
Aquest test que deies seria una de les noves eines per diagnosticar o ja porta un temps?
Porta un temps. Es diu MChat i porta un temps. I, bueno, jo recordo quan vaig començar a treballar al Taulí es començava a incorporar, però ara està molt més a l'abast dels pediatres i acostumen a fer-ho. Sí.
I s'ha afegit alguna cosa més recent com a eina de diagnòstic pel TEA?
No. El que sí que hi ha és més formació. És a dir, per exemple, com a detecció precoç aquest test ajuda el pediatre, no?, a veure si hi ha senyals d'alarma i després hi ha els que són més especialistes, eines més específiques. Hi ha una entrevista estructurada, bueno, semiestructurada, d'interacció llarga que es diu ADOS, que fa uns anys no estava tan extesa, no estàvem tan formats en passar-la, i ara sí. I una altra entrevista que es fa als pares, que es diu ADR, que també hi ha més formació en utilitzar aquestes eines, no? Més específiques, quan hi ha sospita, poder diagnosticar bé. Però també molts cops hem d'aclarir als pares que les eines, aquestes d'entrevista, l'ADOS o l'ADR, no són imprescindibles, que el que et demana com a imprescindible la teva guia de professional per fer un bon diagnòstic és el judici clínic. I el judici clínic vol dir detectar aquells símptomes a través de la informació que et donen els pares, d'observar el menor, la informació de l'escola, de diferents entorns, que tu tinguis una informació molt rica, i llavors ja si et calgués, podries passar aquestes eines. Però no són les eines que sempre et solucionen el diagnòstic, sinó que de vegades ho pots tenir molt clar sense aquestes eines i de vegades fins i tot utilitzant-les, doncs són casos lleus i pots tenir dificultat també diagnòstica.
I dèiem d'inici que, en principi, els valors així de la sèrie històrica indiquen que estan augmentant els casos.
Estan augmentant, sí. Em sembla... A veure, nosaltres diem que és una mica més d'un 1%, almenys als recomptes que fem al Taulí o els que sabem que hi ha a Catalunya, és una mica més d'un 1%. Em sembla que un de cada 85 nens ara a Catalunya tenen aquest diagnòstic. I abans, jo què sé, també havien canviat els manuals i t'indicaven altres criteris, però quan jo estudiava fa molts anys, als 90, per dir... sí que eren molt més baixa, era un entre 10.000 o així.
Un entre 10.000?
Sí.
I això es pot atribuir a algun factor o algun procés, el fet de l'ascens en concret?
S'estan estudiant perquè les possibles causes que s'estan trobant no ho expliquen al 100% aquest increment, s'està estudiant, però un del que es parla moltíssim és d'aquesta millor detecció. Tant en edats molt precoces, ja et dic que als 18 mesos ja es podrien detectar signes d'alarma, com també tenir en compte, no?, que abans es tenia poc en compte, que la persona amb autisme també pot aparèixer a l'edat adulta. No que aparegui el trastorn, sinó que aparegui consultant i que tinguis en compte aquest diagnòstic com una possibilitat dintre del teu ventall, no?, de possibles diagnòstics que pugui tenir aquella persona. Això fa uns anys tampoc es tenia. Però, bueno, la millor detecció té un pes molt important, però s'estudien altres factors.
Una de les línies d'estudi pot ser el fet aquest d'anar endarrerint l'edat dels pares en
sí,
tenir fills?
Sí, és una de les línies d'estudi, sí. Però n'hi ha moltes, eh? El que passa és que siguin sòlides i que es confirmin, potser encara ens falta un temps, però jo recordo quan he anat a congressos sobre això, no?, també estudiar factors mediambientals, factors hormonals, bueno, molts... Es busca per entendre, no?, però ja et dic que el que es dona més pes és a la millor detecció, que això ha contribuït molt a l'increment de la prevalença, però sí que s'estudien altres factors.
I s'arriba a un perfil del diagnosticat?
Un perfil? No t'entenc, què vols dir.
És a dir, podríem descriure d'alguna manera l'individu que acaba diagnosticat de TEA? No sé si per edat, per gènere, o alguna cosa que em diguis. Més aviat el podríem descriure d'aquesta manera.
Bueno, puc intentar, però ja et dic que es diu en el tema del TEA, no?, que hi ha tants tipus de TEA com persones amb TEA, vull dir que fa que hi hagi moltes diferències interindividuals, però així per agafar una de les coses que més veiem, una de les senyals que més veiem, doncs hi ha, per exemple, la dificultat social, no? Doncs un nen que no s'acaba d'integrar amb el seu grup, que està apartat, o fins i tot un adolescent, no?, que té una sensació de ser diferent, també hi ha aquesta sensació de processar molt diferent els estímuls, de tenir sobrecàrrega estimular molt fàcilment, manca de comprensió social en el sentit de que passen coses al teu voltant i no et sents que t'estàs perdent alguna cosa perquè hi ha malentesos, hi ha rebuig i no entens per què. El tema social és un tema que sovint interfereix, no?, en la persona que té TEA, però bueno, hi ha altres... A veure, hi ha també els més visibles, no?, que seria, si veiem, la persona amb més afectació de TEA, que es tapa les oïdes, que fa conductes de moviments repetits, un nen, doncs, això que deia, no?, si és de grau 3, que no parla i que parla mitjançant... En el millor dels casos no es comunica utilitzant imatges, utilitzant els pictogrames, doncs, clar, quan veiem això ja més marcat, directament podem reconèixer, no?, que potser és una persona amb TEA, però el més difícil és allò que et deia, les persones que no encaixen i com no tenen cap senyal física, no?, cap tret en el seu físic. Moltes famílies ho diuen, no? Si es veiés, no?, que el meu fill té algun tret, potser la gent seria més comprensiva. Quan es veu un nen, no?, que potser actua amb una gran rabieta, doncs, perquè està sobrecarregat estimularment o no entén el que està passant i actua així, doncs només la persona que està amb ell sap que té autisme, però una persona del carrer que la veu potser no la identifica, no?
Clar, i ens deies que també apareix algun cas en edat adulta. Com canvia la vida d'aquest adult quan rep el diagnòstic?
Bueno, entén moltes coses. Normalment és un alleujament. La meva experiència amb persones que se'ls ha diagnosticat d'adults és un alleujament perquè és començar a comprendre experiències viscudes des d'una altra perspectiva, des d'entendre per què em passava allò, per què a mi em costava això altre, no? Per què m'ha costat fer amics, o perquè estic molt bé sol, o perquè necessito que hi hagi poca estimulació al meu voltant, perquè m'agobia quan em parlen massa. Bueno, anar comprenent situacions viscudes, sobretot, ja et dic, una de les que fa més mal a les persones que en són conscients és el rebuig de l'igual, el rebuig de l'altra persona, el no poder-hi relacionar-se amb confiança o tranquil·litat. Doncs per això, perquè hi ha malentesos, per no comprendre bé per què la persona amb autisme actua com actua.
I al revés, en les deteccions precoces, quines indicacions se'ls dona llavors als pares o com es pot influir per encaminar la persona?
Bueno, és una intervenció essencial, essencialíssima, perquè sí que està demostrat que quan abans s'intervé millora el pronòstic, i les indicacions que se'ls donen als pares són del tipus, doncs, fomentar la interacció. Bueno, a mi el que em serveix veure-ho és com quan ho vaig aprendre, no? Que és, els nens normalment aprenen de manera implícita, és a dir, com van captant del seu entorn aprenentatges i els recullen. Els detecten i els recullen, no? Com aquests videojocs que vas saltant i vas agafant monedes, doncs els vas recollint. En canvi, amb la persona amb TEA, els hi has de fer arribar aquests aprenentatges, s'han de fer de manera explícita, explicar, no?, per què això es fa així, per què això es fa així, per què aquesta persona necessita que li diguis bon dia a l'entrar, per què aquesta persona, si no la mires als ulls, sent que ets maleducat, anar explicant tots els aprenentatges que un altre nen aprèn de manera implícita, no?, com integrar-me, com fer-me amic dels altres, com ser agradable sense molestar, doncs com tot això que un nen va aprenent de manera implícita, tu li ensenyes al teu fill de manera explícita. I de molts petits, això s'ensenya mitjançant la interacció. Doncs trobar moments, no?, del meu fill, que potser tendeix a anar a la seva, que ho diuen molts pares, és que va a la seva, doncs com apropar-m'hi per fer-li un objecte interessant, perquè llavors això capti la seva atenció, perquè llavors ella es fixi en la meva cara, es fixi com jo canvio els gestos quan faig més una broma o quan estic enfadat, i que aquesta informació li vagi arribant. Però si jo no li faig arribar de manera explícita, aquesta informació es queda perduda, no arriba. Llavors els pares han de fer perquè en el dia a dia es pugui fer arribar aquesta informació de les cares, dels gestos, del to de veu, d'utilitzar les paraules, de comunicar-me. Molts pares diuen que el meu fill és com molt independent, no?, perquè en comptes de demanar-me un got d'aigua, s'enfila al marbre, me l'agafa i tal. Sí, però el bo és que aprengui que en societat podem demanar les coses, podem comunicar el que necessito. Llavors, tot això que tu veus com un avantatge, que sigui independent, potser ho has detectat i ho has d'utilitzar perquè es recolzi també en tu i utilitzi altres maneres, es comuniqui, bueno, tot això.
Un suport que el taulí presta a les famílies i que crec que també feu a les escoles, pot ser?
Sí, és veritat que amb els darrers anys no podem accedir tant a les escoles i fer aquest suport, però durant molts anys havíem fet una feina molt bonica i molt útil per tots, per nosaltres també, per les escoles espero que també, però per nosaltres també, d'anar a les escoles, observar els nens a les seves aules, poder donar recomanacions que anessin en la línia dels objectius que treballàvem a teràpia o amb la família, poder assessorar què pot ser millor per adaptar l'entorn a aquell nen, rebre informació al pacient que no obtens de manera fàcil a la consulta perquè és un espai molt, bueno, molt poc natural, no? La consulta, el nen està allà amb algú amb bata blanca, amb uns despatxos, en canvi observant, recollint molta informació. És un suport que, ja et dic, es feia molt en anys enrere, però darrerament els serveis de salut estem una mica amb dificultats, no? I no el podem fer tant, però esperem poder-lo reprendre perquè és molt útil per tots, espero, per nosaltres. Sí.
No puc acabar, Núria, sense preguntar-te, ara que potser les escoles, la societat, ens anem xupant una mica d'aquest coneixement, no? I ja sabem una miqueta més sobre el TEA, què podem fer per millorar el tracte que ens comentaves amb els infants, amb les persones adultes que sent del trastorn de l'espectre autista?
Jo crec que les campanyes aquestes de conscienciació com el dia d'avui són molt bones per donar-lo a conèixer, per veure que és més habitual del que pensem, i després comprendre, no? No malinterpretar de vegades d'entrada una actuació d'una altra persona sense parar-te a pensar que potser té algú, el que diem, no? Té alguna neurodivergència, és una persona diferent en la seva manera de sentir, en la seva manera d'expressar, i comprendre'l per poder acompanyar-lo millor i ajudar-lo, no? No donar per fet que fa una mala conducta o un mal gest amb voluntat, sinó que de vegades és per la pròpia dificultat. Això, acompanyar, entendre i poder-nos adaptar a les persones amb altres maneres de processar, que tenen altres maneres de processar el món social, els estímuls i tot això.
Núria Reina, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.